La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 9:15 minuts exactament del matí d'aquest dimecres 22 de desembre de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Avui, però, només ens podreu escoltar a través de la ràdio, perquè coses de la pandèmia i dels confinaments, i en especial els que som pares. Confiem que ha passat festes, perquè aquesta serà l'última tertúlia de l'any, puguem recuperar una mica la normalitat. Ja sabeu que, com cada dimecres, repassarem l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític del ple municipal, però també tindrem una orella posada al sorteig de la Loteria de Nadal, que ha començat a les 9 del matí, i escolta, vés a saber, si toqués a Sant Cugat, doncs ho aturaríem tot i ho explicaríem, d'acord? Saludem, per tant, a qui ens acompanya avui. Per un costat, Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim Esther Madrona, també, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Hola, bon dia i bon Nadal a tothom.
I estem esperant l'arribada de Pau Sánchez, secretari del grup municipal de la CUP, que estarà a punt de connectar-se i el saludarem de seguida que arribi. Comencem, no podia ser d'una altra manera. Mira, ara mateix entra en Pau de la CUP, secretari de Política Municipal. Què tal, Pau? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Just a temps.
Just.
Doncs els dèiem que comencem amb el tema de la setmana i d'aquests últims dies, com no podia ser un altre, l'Òmicron i l'esclat de contagis a tot arreu i també i en especial a Sant Cugat. Tothom té algú proper que ha donat positiu, si no ell mateix, qui no està confinat, està pendent d'una PCR, per tant, estem tots una miqueta fent el que podem amb els dies que estem. I això, evidentment, a les portes de Nadal, doncs està afectant especialment, per un costat, els àpats de Nadal que s'estan reprogramant o fent mil martingales o directament anul·lant-los, i també les activitats nadalenques que havia previst cada municipi i, en el nostre cas, evidentment, a Sant Cugat. Estem pendents que la justícia, que el TCJ doni el vistiplau a les restriccions que va anunciar la Generalitat el dilluns, però en aquest marc ja hi ha hagut alguns actes que s'han hagut d'anul·lar, per començar pedra i sang, en aquest cas per culpa directament de contagis entre els actors, però també s'ha suspès la festa de Cap d'Any a la plaça d'Octavià, just s'anunciava ahir, també s'ha cancel·lat el Quinto i el Ball de la Gent Gran. De moment, només aquests actes. Per tant, aprofitem que tenim Esther Madrona, regidora de Cultura a la tertúlia. Quina és l'última hora? Hem de tema més cancel·lacions propers dies?
De moment, l'última hora és la mateixa última hora que hi havia ahir al vespre, que tot just anunciàvem que, malauradament, havíem de suspendre aquesta festa de les campanades, la festa de Cap d'Any que teníem plantejada per aquest any. Una festa que a mi particularment em feia especial il·lusió, no? Una idea de festa a l'aire lliure, una festa molt pensada també per tots els públics, a partir de 23:45 de la nit, per poder menjar els raïms en família o amics, no? Intentant també donar espais o l'oportunitat que la gent amb els seus amics i família doncs, es poguessin trobar també a l'aire lliure en comptes d'un espai tancat a dins d'una casa, i tot això acabava amb un concert amb música en directe, no? Que aquestes coses també són importants de moure i de promocionar. Però bé, com que hi ha aquesta previsió que torni a existir, aquesta necessitat d'estar a la una de la nit a casa, doncs vam considerar la necessitat d'haver de cancel·lar aquesta festa i de, mira, doncs escolta, guardar les ganes que teníem de celebrar un Cap d'Any així per l'any que ve. Aquesta cancel·lació se suma, com deies tu i Albert, a tres altres coses que ja s'havien suspès al llarg del matí d'ahir, o entre abans d'ahir al vespre i ahir al matí, que són Pedra i Sang, el Quinto, i també la festa del soci, el ball de gala per la gent gran que organitzàvem de forma conjunta amb la Unió. A mi aquestes tres activitats que suspenen em saben especial greu perquè una d'aquelles coses que jo crec que fa únic i especial el Nadal a la nostra ciutat és que l'organitzem d'una forma molt conjunta i molt estreta amb moltes entitats de la ciutat, no? Tenim vora 370 activitats que organitzem amb una cinquantena d'entitats, no? suspendre una altra vegada activitats, no? Que una entitat hagi de prendre-la dolorosa, jo crec, i crec que està bé fer servir aquesta paraula, eh? La dolorosa decisió d'haver de suspendre una activitat que de ben segur fa com a mínim mesos que estan preparant, doncs sap un greu extrem, no? En el cas de Pedra i Sang feia molts mesos, feia temps ja que estaven planificant els assajos i havien fet també la convocatòria, la nova crida perquè qui volgués pogués formar part del cor. En el cas del Quinto també em consta que estaven recollint, no? I demanant voluntariat, estaven planificant en definitiva la seva activitat i també les portes parts del mateix amb aquesta festa del soci i ball de gala de la Unió, no? En definitiva, són tres entitats que estan començant a passar una altra vegada, no? Per allò que feia hi ha uns mesos que no passàvem, aquell escenari d'incertesa, no? De no sabem què és el que acabarà passant, ens hem d'acabar adaptant i tot plegat. A banda d'aquestes coses que ja sabem que hem hagut de suspendre, restem a l'espera de poder rebre la resolució final de quines són aquestes restriccions que caldrà aplicar, per poder llegir també la lletra petita. També, per exemple, hem reduït ja els aforaments en espais interiors del 70%, que aquesta és una d'altres coses que ens demanen, aforaments com, per exemple, no? Totes aquestes activitats que tenim plantejades o en l'embalat o en el per jove, també el concert de valsos i danses que tenim dilluns venen al Teatre Auditori, no? I a més amb aquest poc marge de maniobra que tenim. Però bé, en definitiva, estem acabant d'esperar quines són aquelles decisions que hem de prendre. I molt segurament, i amb això ja acabo, que de fet és el punt i final de les activitats nadalenques, les cavalcades de Reis, com diu l'Argimon, no es cancel·len, no es toquen i, a més, crec que nosaltres a la nostra ciutat de Sant Cugat tenim la petita gran avantatge que aquest any hem fet una clara aposta per fer anar la cavalcada per espais molt més amples. També, com que veiem que la situació molt segurament no estava per tirar coets i també per treballar sempre amb el pro i el bé de la seguretat ciutadana, doncs hem fet aquesta modificació del recorregut de la cavalcada apostant per carrers molt amples que també evitin al màxim les aglomeracions. Malgrat tots els malgrats, crec que serà un bon Nadal. També des d'aquí aprofito per fer una crida a la ciutadania perquè siguin el màxim de responsables possibles, perquè seguim com hem anat fent, eh? Totes les normes i totes les mesures de prevenció que se'ns indiquin per poder celebrar un bon Nadal i que realment aquest sigui el Nadal que torna.
Molt bé, a veure com ho fem. Recordo que l'entrevista que et vaig fer precisament per parlar de Nadal, Esther, vam parlar, ostres, esperem que l'Òmicron no ens faci la guitza, i ho deia mig en broma i tal, perquè no semblava que fos, per tant, doncs mira, tu,
ha començat. No ho semblava, no.
No ho semblava, però ha sigut un esclat en pocs dies. Seguim ara pel Carles Brugaroles, com ho estàs vivint i com estàs veient aquestes restriccions que se'ns venen a sobre?
Bé, jo però aviam, el primer lamentar, no? Que novament doncs, amb aquesta sisena onada doncs, les dades estiguin apuntant doncs, això cap a un panorama tan incert com a mínim, no? Almenys ens podem congratular que, en fi, dels percentatges de vacunació de la societat doncs, es deriva, diguem-ne, sembla, de moment, perquè tot això s'ha de dir amb la boca molt petita, doncs que la gravetat, diguem-ne, de la malaltia, malgrat els molts lamentables, no? Doncs, informacions que anem rebent contínuament, eh? Però que no, diguem-ne, estem millor preparats, estem més ben preparats, no? I això, doncs, en fi, aporta una mica de llum, una mica d'esperança perquè aquesta situació doncs, pugui superar-se el més ràpidament possible, no? Clar, aquí doncs, hem d'estar molt atents a tothom, a les persones, això és el primer, no? La salut, etc i tal, però també l'economia, els petits negocis, que una vegada més tornen a rebre l'impacte de mesures que segurament són imprescindibles, no? Clar, amb tota aquesta qüestió de la pandèmia, jo crec que com a societat hem anat aprenent molt en molts àmbits, no? Una de les coses que veiem és que quan la cosa s'accelera, quan abans prenguis algunes determinades mesures, probablement el dany general serà inferior, no? I des d'aquest punt de vista, doncs, crec que és interessant que el govern de la Generalitat s'hagi doncs, anticipat fins i tot a la conferència de presidents que hi ha aquesta tarda i ja doncs, plantegi mesures i llenci un missatge, no? Un missatge que crec que tota la societat hem de recollir amb la línia del que ara apuntava, no? Esther, i que segurament compartirem tothom. Perquè en fi, és una situació doncs, que ja ho sabem, que genera conseqüències molt importants. Moltes d'elles doncs, amb el teixit associatiu, amb les entitats, amb la vida al carrer i amb tot això que ara ens explicava l'Esther, que és molt de lamentar, perquè clar, hi ha molta feina al darrere de moltes coses que s'estan preparant de cara al Nadal, però no només de la perspectiva social, cultural, sinó també empresarial, etc. Ja sabeu que, per exemple, en el meu cas, que tinc una relació molt directa amb el sector de la restauració, doncs el dany és gravíssim. Clar, hi ha milers i milers i milers de cancel·lacions d'àpats que en molts casos doncs, hi ha mercaderia comprada, personal contractat, etc etc etc, que en fi, ara doncs, s'ha de veure tot això com queda. No? Jo crec que tothom, en molts sectors, no? estem a l'espera de la concreció definitiva de les mesures que s'adopten des del govern, però crec que les hem d'afrontar doncs, això amb el grau de comprensió i amb l'experiència de saber que quan aquestes mesures es prenen a temps, a curt termini i a mig termini, doncs han de generar amb un impacte general de tot aquest període, de tota aquesta sisena onada, que ha de ser inferior. No? I, per tant, doncs, escolta, ajudem-nos molt els uns dels altres i tirem endavant, que això, com venim dient sempre, doncs ho superarem i hem de tirar endavant.
Molt bé. Moltes gràcies, Carles. Francesc, dels socialistes.
Bé, bon dia. Bueno, primer de tot, doncs, ànims i que recuperen tots els infectats de Covid que tenim aquí a la nostra ciutat, a Sant Cugat. És veritat que les dades, doncs, en els últims 10 dies, doncs, han empitjorat bastant, no?, amb una mitjana de més de 100 positius diaris i, per tant, doncs, a nivell de Sant Cugat, doncs, les dades epidemiològiques, doncs, no són les millors, inclús estem entre les tres primeres ciutats, doncs, amb més casos, no?, i amb més risc d'expandir doncs, aquesta malaltia pels nostres veïns i, per tant, doncs, crec que és important i bo doncs, prendre les mesures que calguin no?, per parar aquesta expansió del virus no?, que ja estem en la sisena onada. Al final, a cap govern doncs, bueno, li interessa doncs, prendre mesures, no?, sobretot en aquestes festes. És a dir, no és fàcil per cap govern, ja sigui municipal, autonòmic o govern central, ja que bueno, t'exposes doncs, a població doncs, que ho veurà bé, no? que hi hagi restriccions, no? sobretot als sectors sanitaris i jo crec gran part de la població que és conscient doncs, que s'han de prendre mesures i a vegades mesures doncs, que no ens agraden perquè ens limiten el nostre dia a dia, però també després hi ha una altra part, doncs, que la que surt més afectada, no? com ha dit el Carles, no? el tema de la restauració, el tema d'oci nocturn no? i altres sectors doncs, que aquestes mesures doncs, bueno, els impedeixen doncs, fer el seu dia a dia laboral i bueno, tindran doncs, unes conseqüències econòmiques que esperem que, bueno, que siguin mesures doncs, que no s'allarguin molt en el temps. No? Esperem que aquestes mesures doncs, tinguin efecte en aquestes normalment dues setmanes, que és com habitualment s'estaven implantant aquestes mesures. Esperem doncs, que avui, també jo crec que a nivell estatal, doncs, tothom posi de la seva part i es creï doncs, una estratègia comuna a nivell espanyol, perquè jo crec que això no és un tema de comunitats autònomes, sinó que és un tema a nivell espanyol, a nivell europeu i a nivell mundial, no? a l'hora de contenir el virus. I crec que tothom hem d'anar cap a la mateixa direcció i si s'han de prendre mesures a vegades més restrictives, doncs tothom hem d'ajudar a tirar endavant aquestes mesures. No? Que jo espero que hi hagi un efecte important i que d'aquí dues setmanes o tres setmanes haguem de deixar enrere aquestes mesures. Pel que fa a les anul·lacions d'aquestes festes nadalenques, doncs és també és un pal no? per totes les persones doncs, que fan possible doncs, aquestes activitats. L'any passat doncs, ja va haver-hi bastantes restriccions perquè també estàvem en una situació similar, inclús pitjor perquè no hi havia vacuna i, per tant, hi havia un risc més important cap a la població. I poc més, és a dir, intentarem gaudir doncs, de les activitats que es puguin fer amb la màxima prudència possible. I estar pendents també doncs, bueno, del Procicat, d'aviam quines mesures, quines coses poden fer i quines altres no, i intentar gaudir de les festes sempre amb bastanta prudència.
Moltes gràcies, Francesc. Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Un poco suscribir lo que se ha dicho, lamentar el que se haya producido en nuestra ciudad algo así como la tormenta perfecta, ¿no? Y en los peores días. Por lo tanto, es una pequeña catástrofe, pequeña gran catástrofe para todos los ciudadanos y para todos los afectados, ¿no? Que en mayor o menor medida, en realidad somos todos, pero sabemos que al final determinados negocios son los que más evidentemente lo están sufriendo. Y además, digamos, sectores que estaban tocados, ¿eh? Y por lo tanto confiaban en que, ¿eh? Desde el hotelero, restauración, etcétera, y confiaban un poco en que estas navidades fuesen de nuevo, ¿eh? Las navidades, vamos a decir, entre comillas, normales, con un inmenso porcentaje de la población vacunado, ¿no? Yo creo que en este sentido la sociedad española y catalana ha sido muy responsable. Y en este sentido, bueno, vemos aquí, yo creo que hay una cierta frustración, ¿no? Por parte de la ciudadanía también, que ve cómo esas esperanzas que se tenía en la vacuna, en la segunda dosis, etcétera, ¿no? Y ahora se habla de una tercera dosis, ¿no? Que muchos de nuestros ciudadanos ya se han puesto, pero existe una desconfianza, ¿no? Al final, de que surja una variante como es la Omicron, que nos puede afectar, por lo tanto, como decía Francesc, el representante del PSC. Si ya dejamos un poco el zoom, es un problema sobre todo mundial, ¿no? Porque si no, incluso desde un punto de vista egoísta, ¿no? De los europeos, es decir, si lo que queremos es estar a salvo de las nuevas variantes que puedan surgir en el futuro y que no sabemos cómo pueden ser, está claro que el Omicron tiene un gran poder de transmisión, impresionante, lo estamos viendo en San Cugat, ¿no? Como la situación absolutamente se ha desmadrado. Pero bueno, las nuevas variantes, en el caso de que surjan, ¿no? Porque vayan mutando y haya determinada población que pueda padecer el virus y no esté vacunada, bueno, pues en el futuro no podemos saber cómo será, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Y luego, a nivel de las navidades, pues tenemos el problema local que se avecina y que casi diría que hacemos lo que buenamente podemos. También creo que se pueden hacer determinadas críticas. Bueno, que yo creo que se pueden hacer sobre todo al Uber, el cambio reiterado de protocolos en demasiado. En una semana hemos tenido tres protocolos diferentes, ¿no? Y por lo tanto, el ciudadano, al final, lo que hace es intentar ser responsable y hacer lo que él cree que es mejor, pero es verdaderamente complicado, ¿no? Luego hay gente que tiene muchos problemas también con la conciliación, ¿no? Con quién se quedan los niños, en fin, grupos escolares que se confinan de un día para otro. Esto es complicado, tampoco resulta muy fácil a veces que te den la baja laboral si no tienes, si por ejemplo eres un contacto estrecho, pero tú no tienes síntomas. Es decir, el mecanismo no acaba de funcionar como debería funcionar, ¿no? En ese sentido, seguramente el tema de las bajas laborales pues tendría que ser de alguna manera más sencillo, ¿no? Teniendo en cuenta que es una situación, como decía, excepcional. Y todas estas circunstancias lo que están haciendo es que, bueno, pues haya un batiburrillo un poco complicado, una amalgama, y que hay gente que, bueno, pues si no tiene la baja, pues le obligan a ir a trabajar, etcétera. Y esto va a suponer un problema. Por lo tanto, aquí sí que habría una cierta crítica al gobierno. Y también hay determinadas medidas, yo creo que las entiendo casi todas, ¿eh? Lo que es el toque de queda per se, creo que es de la madrugada, 6 de la madrugada per se, y vamos a decir universal, pues tampoco termino de entenderlo, ¿no? Cuando ya se ha cerrado o se ha decidido cerrar el ocio nocturno, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Hay mucha gente que tiene ganas de reunirse, es comprensible, es evidente. Vamos a cerrarnos a lo que sabemos, que es que la mascarilla funciona, que es que las actividades al aire libre siempre van a ser las más seguras, que la distancia de seguridad también tenemos que mantenerla. Y bueno, yo, claro, aquí no es por llevar la contraria a Francesc, pero claro, suponemos que queramos o no queramos, de alguna manera o de otra, sí que van a existir reuniones familiares en Cataluña, porque es evidente, ¿no? Y al final van a existir y tenemos el Omicron que se transmite de una manera increíble, ¿no? Por lo tanto, el gran peligro también, no solamente la Navidad, sino es enero, ¿no? Que va a suceder en enero y evidentemente lo que tenemos que hacer es intentar que no haya un colapso del sistema de urgencias hospitalario. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer, aunque yo reconozco que es frustrante, ¿no? Empezando por uno mismo, pues al final es ser muy responsable y confinarse si es que toca confinarse. Y aunque sea un poco duro y ya no sea el primer año que nos quedamos sin Navidades, pues habrá muchas personas que estas Navidades van a ser mucho más, como diríamos en catalán, aigualidas, ¿no? Pero bueno, es lo poco que podemos hacer, ¿no? Los políticos y los políticos locales, que llaman a la responsabilidad y a la prudencia ante la duda.
Muchas gracias, Sergio. I Pau, de la CUP.
Sí, doncs molt bé, moltes gràcies. Aviam, bueno, les dades actualment que ja no s'han cugat, vull dir, res més a afegir. La veritat és que ja s'ha comentat quasi tot. Les dades que tenim ara mateix són espectaculars, són dramàtiques i el nivell de transmissió que té aquesta nova variant és escandalós. O sigui, cada dia va sentint de gent propera, cercles propers que és positiva o que és contacte positiu i tornem a estar en una situació igual o més greu que l'anterior onada, a la d'abans de l'estiu. El de les activitats nadalenques que s'han hagut de suspendre a Sant Cugat, vull dir, és el fet de que totes aquestes activitats tancades tenen un gran risc de transmissibilitat de la malaltia. Totes les activitats, doncs, millor que puguin ser en aire lliure, amb distàncies de seguretat, sempre amb mascareta. Vull dir que hi ha una part de responsabilitat individual, però també la responsabilitat col·lectiva i compartida que hem de tenir com a administració, conjuntament amb les entitats, per vetllar per la salut dels organitzadors, per vetllar de la salut dels assistents a tots aquests espais i prevenir, perquè com a administració hem de fer tot el possible perquè la societat estigui i vetllar per la seva salut i perquè estiguin de la millor forma possible, perquè si no, doncs ens trobem que estem a les portes d'un col·lapse sanitari com el que vam trobar als inicis de la pandèmia i recurrentment d'aquestes onades, dos anys després d'aquesta pandèmia, i ens trobem que estem quasi en les mateixes situacions i que potser hi ha administracions que no han fet la feina que tocava per arribar a aquest col·lapse. Vull dir, no tenim més inversió en personal sanitari, no ha millorat el funcionament dels rastrejadors, no tenim els testos gratuïts i continuen sent una cosa de mercat que tota la ciutadania ha d'anar a la farmàcia i comprar-se el seu test per saber quan estem en una situació de pandèmia, no estem ni al preu regulat. Podríem tenir perfectament una farmacèutica pública que és qui s'encarregués de fer i administrar les vacunes. No s'han posat els recursos a la sanitat pública que tocaven, no s'estan donant baixes laborals per cuidar de la gent positiva, però l'únic que estem fent com a situació dos anys després de la pandèmia és la restricció dels drets fonamentals. Una altra vegada estem fent el mateix perquè no hem sabut posar remei a com estàvem i no hem après res i en dos anys no hem tingut la capacitat de fer absolutament res. Aleshores, jo crec que com a grups polítics hem d'assumir la responsabilitat de quin és el paper que juga cadascú i com es fan les coses, perquè ara sembla que tots siguin pedaços d'última hora.
Moltes gràcies, Pau. Doncs mira, m'agrada molt el meló que has obert i crec que podem seguir per aquí, perquè que és, ja no ens agafa, diríem, tant a contrapeu la pandèmia, portem molt de temps, ja el març farà dos anys, i tot el tema de la saturació en salut i de la sanitat, etc. No hem sabut adaptar-nos, no estem preparats, o realment no creiem que no hi hauria una sisena onada i que ja s'havia acabat i no calia invertir més en sanitat per estar preparats. Com ho veieu? Si vols, comencem, Esther.
Sí, de fet, m'havia plantejat enviar com una mica un missatge com d'una mínima esperança, no? Que estava com tot com molt trist, no? De cop, que tenim ganes de poder celebrar el Nadal i com deia, ara contesto la pregunta, Albert? Sí. Però com deia el Pau, és evident que totes aquestes activitats que es feien a l'interior doncs, són les que es veuran més perjudicades o afectades o directament cancel·lades. Però fer activitats a l'exterior, trobades a l'exterior, mantenint distància, mascareta, no? Totes aquestes coses que malauradament fa molt de temps que hem après a fer, doncs aquestes activitats les seguirem fent, eh? Per exemple, ahir mateix que inauguràvem el pessebre de la plaça Barcelona també fèiem un concert de Nadal, vull dir, aquestes cosetes sí que les podrem seguir fent, no? Per tant, una mica de missatge d'una certa esperança entre totes les cometes del món, tampoc sense intentar vendre l'impossible, eh? Però o sigui que intentar, doncs, això, que tots ens fa falta també poder celebrar el Nadal, eh? Que crec que aquesta necessitat de poder-nos mig trobar i mig relacionar-nos doncs comença a ser del tot imprescindible per tots i cadascun de nosaltres. Sobre la pregunta que, no?, sobre el meló que ara obria el Pau, és evident, eh? Que quan et penses que les coses estan superades, doncs, a vegades et pots equivocar, no? I potser sí que és cert que en aquesta última onada, en aquesta última situació, no, aquesta última presa de decisions, doncs igual sí que hi ha hagut una mica d'anades i vingudes i de protocols una mica poc concisos de cara a la ciutadania, no? Al final, els que estem aquí com a representants polítics, doncs no tenim cap altre que intentar explicar el que ens envien des de dalt, no? Que també quan abans parlàvem de les cavalcades ho dèiem. Però jo el que sí que també demanaria, a banda d'intentar evitar aquest col·lapse en els CAPs, en els hospitals, aquest col·lapse sanitari, amb tota la inversió que això significa, també doncs, intentar demanar que tots aquests missatges que s'acaben llançant a la ciutadania siguin el més clars possibles, perquè tampoc no intentar traslladar una imatge de pànic i d'histèria col·lectiva i que sembli que s'està improvisant. Molt segurament hi ha moments que s'ha d'improvisar perquè no hi ha cap altre que improvisar, no? Dos anys d'experiència poden ser dos anys d'experiència, però estic convençuda que també donen peu a que hi hagi molts moments de no saber ben bé com s'ha d'actuar. Ara bé, malgrat tot, un increment en inversió en tot el sistema sanitari públic, doncs això, evidentment, faria que com a mínim poguéssim explicar les coses i gestionar-les d'una altra manera.
Molt bé. Carles? Junts?
Doncs està molt bé, eh? O sigui, realment amb la pandèmia una de les coses que estem aprenent ara és que de noves soques, no?, de Covid, doncs poden anar apareixent i que per tant hem d'estar preparats a tots els nivells, no? També és evident, diguem-ne, que la inversió així a l'engròs aporta capacitat de resposta a mig i llarg termini, no? Per tant, el que hem viscut durant aquest temps a nivell de Generalitat o a nivell d'Estat és un increment de despesa fort, perquè al final construir noves infraestructures, etcètera, també és una decisió que entenc que ha de donar resposta a necessitats que s'entenen que són estructurals, no? Cosa la qual és dubtosa, perquè si no et pots trobar també amb inversions que es queden en desús o el que sigui, no? Però sí, comparteixo en part el que s'ha dit, no? Però també no és que vulgui obrir un altre meló, eh? Però, per exemple, demà tenim ple, un dels punts del ple de demà és la resposta a les al·legacions presentades a les ordenances fiscals. Les ordenances fiscals aquest any no n'hi ha hagut. Hi ha una tècnica, diguem-ne, de l'àmbit ambiental, que té a veure amb les bonificacions a les instal·lacions de plaques solars, etc. i d'infraestructures d'estalvi energètic, però no hi ha res més, no? I clar, fa una miqueta més d'un any, quan estàvem parlant de quin tipus de respostes podia oferir des de l'Ajuntament, des de la perspectiva fiscal, per exemple, per la qüestió dels negocis, no? O per la qüestió de les persones que travessen situació de dificultat econòmica important, doncs quines mesures es podien adoptar. Clar, com que les ordenances fiscals són molt rígides, la majoria dels tributs meriten 1 de gener. Si tu no adoptes aquestes mesures per tal que estiguin en vigor a 1 de gener, ja no tens res a fer durant tot l'any amb la majoria dels tributs, són els més importants. Què ens trobem aquest any? I és una de les nostres al·legacions. Escolta, la pandèmia no ha acabat. I aquelles mateixes propostes que fèiem de cara al 2021, al 2022 les haurien d'haver incorporat com a mínim per dotar l'Ajuntament de flexibilitat per poder fer el que jo crec que tothom entendria que hauria de poder fer. Però no hi ha res de res, no? Tant, escolta, jo crec que, diguem-ne, és normal i ho hem de fer, no? Hem de ser autocrítics i hem de ser crítics, doncs amb tots els governs per contribuir a aportar millores i ja està, no? I amb això estem, no? I, doncs, si bé és cert, diguem-ne, que els missatges sovint són molt poc clars i que ajuden poc a... dic des de la mateixa Conselleria de Sanitat, doncs a dotar mesures o a decidir d'una manera eficient tant a les famílies com als negocis, etcètera, això jo crec que també ens ho hem de mirar una miqueta a tothom, no? I continuar aprenent i continuar millorant, perquè al final l'únic que compta és quin servei estem donant a la societat i com estem ajudant a que les condicions de vida siguin el millor possibles.
Gràcies, Carles. Francesc, dels socialistes.
Bé, jo crec que... després de quasi dos anys d'aquesta pandèmia, jo crec que hem après doncs, diferents leccions, no? Primer, que és, bueno, com ja hem comentat, doncs, és una pandèmia global i que a vegades doncs, coses doncs, o noves variants que succeeixin, no? que surtin, doncs, no depenen ja del país nostre, no? Sinó a vegades depenen de l'altra punta del món i que ens afecten a nosaltres, doncs, al nostre país i als països de l'entorn, no? I segon, doncs, bueno, crec que també és evident doncs, que cal més inversió en salut, no? Sobretot en els centres de prevenció primària, doncs, que onada rere onada doncs, es veuen col·lapsats i, per tant, doncs, crec que és perquè jo m'hi jugaria qualsevol cosa que segurament hi haurà una setena onada, també jo crec que els governs tant autonòmics com centrals doncs, haurien de preveure algun tipus de pla a l'hora del tipus del que fa els tests i PCRs per fer un cribatge de la població, que al final és ara mateix és el que està demanant molta gent, no? Saber si és positiva o no pel tema de les festes de Nadal i per l'augment de casos. I després crec que cal una mirada més àmplia per part de tothom, és a dir, de municipis, de països, de nivell de Unió Europea, també ajudar als països més pobres, no? que per culpa doncs, de la nostra, a vegades, ser més egoista i intentar doncs, vacunar quan abans millor a tots els nostres, però sense enviar vacunes doncs, al tercer món, doncs, fa doncs, que el virus doncs, es segueixi expandint perquè no tenen poques mesures i a part doncs, no els hi arriba la vacuna. No? I això fa doncs, que o tenim una visió més àmplia o el virus doncs, continuarà circulant i s'hi aniran fent doncs, més variants. No? Crec que falta més vacunació, no? També com estava dient, no? I també ara en el nostre país, no? Important la tercera dosi, que totes aquelles persones de més de 50 anys doncs, comencin a posar-se-la. I després també important doncs, el fet doncs, que fa poc, fa una setmana, doncs, s'ha començat també la vacunació als infants. No? Crec que també és un punt important. Veurem també quin efecte té, veurem també si els pares s'animen doncs, també a vacunar tots els infants, per sobretot per un tema d'evitar una mica la transmissió. No? Hem vist també en aquest primer trimestre doncs, moltes aules confinades, no? pel fet d'això, doncs, que no estan vacunats i, per tant, hi ha més risc de contagi. I, finalment, jo crec que la societat, en general, de qualsevol país del món, doncs, està cansada, no? de amb mesura, de portar la mascareta, no? Al final, després de 2 anys, per molta gent doncs és dur, però bueno, cal que entre tots, doncs, si fem cas als experts, esperem doncs, que any a any, doncs, i amb la vacunació, doncs, vagin millorant les coses i segurament doncs, el Nadal que ve doncs, hi hagi més restriccions que en el Nadal actual.
Molt bé, moltes gràcies, Francesc. Sergio, tu tens?
Sí, jo creo que también es de recibo, por un lado, tener empatía con el gobierno y con quien tiene que tomar decisiones, que evidentemente no es fácil ni es agradable y es complicado, pero también yo creo que hay que tener un mínimo de exigencia y hay cosas que se han dicho que son ciertas, determinados automatismos que tendrían que haber funcionado, no han funcionado. Es decir, en la farmacia los test de antígenos se han agotado, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas sí que hemos tenido muchos meses para poderlas prever con más tiempo. El tema de los rastreadores, doy fe. Yo no digo que a lo mejor no se esté escuchando alguno y esté todo el día llamando por teléfono, seguro que sí, ¿eh? Pero hay muchas personas que han sido positivas a las cuales no se las llama y, por lo tanto, esa función de los rastreadores a día de hoy no existe tampoco. Vuelvo a decir, no ha habido un protocolo claro. Es decir, los contactos estrechos que estábamos vacunados, en este caso, pues, bueno, pues había un protocolo que decía que te tenías que quedar en casa, otro que no, otro que el jueves, que ya cuando han acabado los colegios, entonces sí, ya te puedes quedar confinado, pero claro, esto obedecía no a un criterio realmente sanitario, sino a una especie de hacer un cambalache entre lo que es un criterio económico y sanitario, y que no digo que no sea fácil, pero que hay determinados automatismos que no han funcionado tampoco, yo no entiendo, no lo entiendo, y seguramente se lo diré en el pleno de mañana, ¿no? ¿Cómo es posible que San Cugat, que sea una ciudad que tiene 90.000 habitantes, más de 90.000 habitantes, y una tasa de natalidad tan alta, en Cataluña, seguramente una de las ciudades con una tasa de natalidad más alta, no tengamos un punto de vacunación para los niños, y nos tengamos que ir a Cerdañola o Sabadell, o nos tengamos que ir a Terrassa? Este tipo de cosas, claro, te dicen que las cosas no se han acabado de hacer bien. Luego hay algo así como en lo que en economía se diría un coste de oportunidad, ¿eh? Que son todas estas personas que no han tenido tal vez el coronavirus o no lo han padecido de forma severa, pero que tienen otras afecciones, otras enfermedades y están viendo cómo no se les atiende, ¿no? Y estos son también los grandes olvidados, ¿no? Hemos visto, digamos, que había, ¿no? Los centros de atención primaria no daban para más. Y, por lo tanto, tenemos, por desgracia, fallecidos por la COVID y un aumento de fallecidos por otras circunstancias, otras enfermedades, que tal vez en unas circunstancias normales se podrían haber detectado, etcétera, y que no lo han sido. Por lo tanto, siempre defenderemos un gasto y un aumento del gasto sanitario, porque yo creo que es de recibo, es decir, no podemos mirar, digamos, a un metro, porque no, porque tenemos que, en fin, si no lo aprendemos ya, de que tal vez dentro de un año tengamos una variante y que tal vez, yo no lo quiera, ¿no? Pero esa variante pueda tener una transmisión terrorífica, como tiene la Omicron, pero que a lo mejor pueda tener algo más de letalidad, no lo sabemos, pero es una hipótesis que hay que poner encima de la mesa y, por lo tanto, hay que estar preparado. Y eso supone un aumento en el gasto sanitario. Y también vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, ¿no? También, otra vez, no veamos un poco, digamos, a un metro de distancia, vamos a levantar la cabeza y veamos el horizonte. Es decir, tenemos que intentar, y si es un gasto, pues habrá que acometerlo entre todos los países un poco occidentales o desarrollados, o los que sean, ¿no? Pero las vacunas, al final, es un derecho universal que tiene que llegar a todos los rincones del planeta, y eso a la vez es una forma de autoprotegernos. Por el hecho de que entonces las posibilidades de que esta enfermedad pueda mutar pues son evidentemente más bajas si todo el mundo está vacunado. Si no, pues al final esperemos que no, ¿no? Y que digamos, en este caso, digamos, el desarrollo científico y la mejora de las vacunas sea progresivo, que lo será, pero vamos a intentar, digamos, que esa posibilidad de que el virus mute en algo más letal pues sea una circunstancia mucho, una probabilidad mucho más baja.
Vale. Sergio, moltes gràcies. I Pau, tanquem la ronda amb tu, un altre cop.
Bueno, sí, respon una mica a la pregunta que ja ha derivat una mica sobre el col·lapse sanitari en el que estem. Clarament, ara mateix ja estem en un moment en què les dades ens estan dient que estem en dels pitjors moments des de que hem iniciat la pandèmia. L'altre dia parlava amb una amiga que és metge i em deia que diumenge havia sigut el tercer dia amb més contacte i amb més positius de tota la pandèmia, el que havien fet aquella nit. I ara, mirant les dades, i realment és així, ara els testos per PCR o test d'antigen s'ha superat el pic de positivitat d'aquests testos, que va ser el gener de l'any passat, on va fer un pic altíssim, amb molta diferència, molt superior al que vam tenir aquest estiu passat, i ara mateix estem en el moment més alt. Amb això també recordar, com sempre, del que hem après d'aquesta pandèmia, vull dir que ara mateix estem amb la positivitat molt més gran que en altres moments, però els ingressos a les UCIs doncs són molt més baixos, però per la vacuna i perquè aquesta el que fa és evitar que tota la gent hagi de quedar hospitalitzada i que les conseqüències siguin majors. Per tant, ja no només per la responsabilitat col·lectiva, el fet de vacunar-se, el fet de que tots que estiguem vacunats tenim menys possibilitats de patir-ho i de transmetre-ho, també per la responsabilitat aquesta del col·lapse sanitari. Les UCIs que tenim en aquest país són les que són. Si no s'han augmentat, ja tornem a estar al límit, i el fet d'estar en aquest límit de col·lapse és el que ens està portant a haver de buscar aquestes situacions tan dràstiques i dramàtiques que nosaltres, vull dir, que no ens agrada, que ningú li agrada haver de patir aquestes restriccions. I això, i després, també el que hem après, vull dir, que els serveis públics, que han sigut els metges públics, que ha sigut la sanitat pública, que han sigut els treballadors públics, els treballadors a les residències i la gent que et dona cura a les persones, però sobretot des dels serveis públics, que han sostingut a tot el sistema sanitari i a totes les persones durant la pandèmia. Vull dir, això és un altre aprenentatge que ens enduem d'aquesta pandèmia. I ja només per acabar de posar l'anècdota, les declaracions ahir de la presidenta de la Comunitat de Madrid, després que ens haguéssim estat durant mesos aplaudint cada dia a les 8 de la tarda els sanitaris per les hores extres que estaven fent, perquè no tenien el material sanitari per poder fer això, que ara vingui i els digui es que no tots els médicos quieren trabajar i els acusi de no agafar el telèfon, bueno, és denota quina és la prioritat política, què entén cada partit, per què són els serveis públics i quines són les prioritats de cada partit i de com s'han de gestionar les coses. I el que ens aprenem d'aquesta pandèmia és que els serveis públics són els garants de que les coses funcionin quan estem en una situació d'excepcionalitat com una crisi com aquesta.
Mm-hmm. De fet, aquest matí... Sí, digue'm, Esther. Sí, digues.
No, digues, Albert, i quan acabi
No, no, era un apunt sobre el que ha dit de la Díaz Ayuso, que jo he sentit aquest matí al tall de veu, que inclús el que deia era que aquests metges i sanitaris eren dels sindicats d'esquerra que perquè hi hagués més sensació de caos no agafaven el telèfon expressament, etc etc. Simplement afegir perquè m'ha semblat molt curiós. Deixem-ho aquí. Digues, Esther.
Jo no havia sentit aquestes declaracions, però crec que me n'alegro de no haver-les sentit, per entendre'ns. No, simplement afegir, i sense intentar justificar ni a res ni a ningú, eh? Però sí que és cert que molt segurament una de les grans diferències que hi ha entre aquesta onada que estem patint ara i aquella primera, no? Que va ser com la catastròfica i tot plegat, malgrat com deia el Pau ara, eh? Que igual és el moment en què estem tenint més contagis, el moment en què hi ha més positius de PCRs, no? Totes aquestes dades que ja sabem. Jo sí que hi trobo una petita gran diferència, que és que potser s'ha començat a pensar una miqueta també en el benestar més emocional de les persones, no? Que jo a vegades quan obro el Twitter o obro qualsevol diari, no? Veig que països que jo molt sovint miro i m'admirallo amb ells, no? D'una societat una mica més evolucionada que la nostra, que intenta pensar més en la ciutadania i tot plegat. Veig que estan tornant en aquest confinament total, no? En aquest confinament de tot tancat i tothom tancat a casa, no? Igual hagués estat la solució més fàcil, més ràpida i tallar per d'arrel, no? Ara bé, he de dir que estic en certa manera una mica contenta que no s'hagi pres aquesta decisió i de veritat que no vull justificar el que per mi també és un concepte d'improvisacions, un concepte d'anem a veure fins on podem arribar i ara diem una cosa, ara en diem una altra i cada 15 dies canvien les normes del joc, no? Però sí que és cert que me n'alegro en certa manera que no haguem d'estar tancats a casa i que per fi també comencem a entendre que aquesta pandèmia no ens està afectant només a nivell de salut relacionada estrictament amb el coronavirus, sinó que també hi ha un altre concepte d'una salut molt més àmplia que igual comença també a aflorar i es comença a posar una mica també sobre la taula. Només volia dir això, perdoneu.
Molt bé, cap problema. Moltes gràcies, Esther. Doncs ens queden 3 minuts per arribar a les 10. Tancarem ja, si ningú vol afegir res molt curtet, tancarem la tertúlia d'avui. Avui era monogràfica, ja ho intuïa. És el tema de la setmana i dels propers dies, com dèiem. Esperem que tots puguem celebrar el Nadal. No sé si heu hagut de canviar molts plans, heu hagut d'anul·lar algun sopar de divendres, de dilluns, de diumenge o de dissabte, suposo que sí, qui més qui menys. Sobre la loteria, sapigueu que només ha sortit un 5è premi, ha tocat res, una miqueta a Camprodon. Per tant, de moment, en aquesta primera hora, a Sant Cugat no ha caigut res, però estiguem pendents, que no se sap mai. Moltíssimes gràcies a tots 5, a Carles, Sergio, Pau, Francesc, Esther, molt bon Nadal, bones festes, també els nostres oients, i ens retrobem passat Reis. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies a tothom. Gràcies a tothom.